i del municipi. Finalment, com dèiem, dues persones han estat detingudes per tràfic de drogues i s'han aixecat 53 actes per possessió de substàncies estupefaents.
Són les 6 i 4 minuts. Tota la informació torna a les 7 a l'informatiu vespre amb Juanjo Suñer.
Més informació a ib3notícies.com.
A IB3 Ràdio, Toni Traveria et proposa un programa que t'ajuda a conèixer les professions que t'envolten. Comença Incorporació Immediata.
Entendre l'univers ha estat sempre un dels grans reptes de la humanitat. Personatges de la talla d'Aristòtil, Copèrnic, Galileu o Kepler han permès que aquest coneixement anàs a més, segle rere segle. Sigui com sigui, encara hi ha molts interrogants per resoldre. Això és el que intenten els astrofísics. I avui, justament, volem parlar d'aquesta professió que, entre altres, estudia el cosmos. Poca broma, idò. Benvinguts, començam. I aquest començament serà a través de la fitxa tècnica, la qual seguirà la secció coneguda com Característiques de la formació, avui amb un doble testimoni, d'una banda el de Ramon Oliver, que ens acompanyarà en qualitat de catedràtic de física a la Universitat de les Illes Balears, i també amb les paraules i els comentaris de Mateusz Kryzinski, que està iniciant el doctorat en física després de completar el màster justament en física avançada i matemàtica aplicada. També, com és costum, cap a la meitat, cap a l'equador del nostre espai, ens arribarà la valoració social de la professió, altrament anomenada l'enquesta al carrer, per continuar tot d'una amb el dia a dia de la professió, igualment amb un doble testimoni autoritzat, per un costat el de Salvador Sánchez, director científic de l'Observatori Astronòmic de Mallorca, i per l'altre els comentaris d'Alberto Rabassa, professor i investigador de la Universitat Politècnica de Catalunya. Ells mateixos, Sánchez i Rabassa, Rabassa i Sánchez, ben bé a la recta final del nostre espai i a la secció dels pros i contres, ens diran de manera molt breu i resumida justament què és el millor i el pitjor del seu ofici. Podríem dir que per anar-nos enlairant, el millor seria començar el trajecte tocant de peus a terra. És a dir, començam amb la fitxa tècnica.
La fitxa tècnica.
L'astrofísica és la ciència que estudia els astres des del punt de vista de la física. Per tant, està lligada a l'astronomia, a l'estudi visual dels astres i a la física, estudi de les lleis de l'univers. Podem dir que és una branca específica de la física que usa lleis, fórmules i magnituds per descriure les propietats i el comportament dels cossos estel·lars. Així, bona part dels astrofísics han cursat el grau en física, un grau que té com a objectius el coneixement dels fenòmens físics, les teories i les lleis principals, el domini de mètodes matemàtics i numèrics i l'aplicació de solucions conegudes a la resolució de problemes nous, a més de la capacitació per realitzar experiments en un laboratori. El perfil de l'estudiant s'ha de correspondre amb el d'una persona amb interès per respondre a qüestions fonamentals sobre la ciència, amb il·lusió per entendre en detall els fenòmens físics, amb facilitat per relacionar els conceptes que van aprenent i facilitat per enfrontar-se a nous reptes. Les sortides professionals estaran a l'àmbit de la recerca i la docència i també en departaments empresarials com ara producció d'energia, telecomunicacions o informàtica. El sou mitjà que perceben els astrofísics estaria entre els 1.500 i els 3.000 euros nets mensuals.
Incorporació immediata, el programa que t'ajuda a conèixer les professions que t'envolten. Amb Toni Traveria. Les característiques de la formació.
Com tota professió que es preui com a tal, també l'astrofísica necessita d'una formació específica i per això, com dèiem a la introducció, estem ben acompanyats en aquest primer capítol a les característiques de la formació. En primer terme, ja el saludam amb el professor Ramon Oliver. Gràcies per acompanyar-nos, professor.
Gràcies per convidar-me.
Més faltaria, com dèiem, catedràtic de física a la Universitat de les Illes Balears i al seu costat ens acompanya també Mateusz Kryzinski. Hola, Mateusz. Com dèiem, està iniciant el doctorat en física després de completar el màster en física avançada i matemàtica aplicada. Escoltàvem ara mateix la fitxa tècnica que és justament el grau en física el camí més directe per convertir-se en astrofísic. És així? O això implica que hi ha altres camins que també poden conduir en aquest destí?
És pràcticament l'únic camí per ser astrofísic, perquè, com s'ha dit a la fitxa tècnica, tots els coneixements que necessites s'adonen a la carrera de física i no s'adonen enlloc més.
És a dir, que el camí més directe i pràcticament únic és justament el grau
passar per grau de física i llavors especialitzar-te.
D'altra banda, pels que no som experts en la matèria, podem, per què no, confondre el que és l'astrofísica amb una altra matèria, una altra disciplina, com pot ser l'astronomia. Tenen alguna semblança o són moltes més les diferències entre les dues matèries, les dues disciplines?
Sí, realment l'astronomia engloba l'astrofísica. L'astronomia és l'estudi de tot el que hi ha per damunt de l'atmosfera de la Terra. Per tant, això inclou des de planetes fins a galàxies o a l'univers a gran escala. I l'astrofísica és més, com heu dit, a la fitxa tècnica. Realment no podem afegir massa més, perquè la fitxa tècnica que heu fet és bastant bona. L'astrofísica és més entendre, des del punt de vista de fenòmens físics, què passa en tots aquests objectes des que hem xerrat. Per exemple, com se produeix una supernova, que és una estrella de neutrons, des del punt de vista de la forma de l'estructura que té aquesta estrella internament, com serà la vida del Sol, què passarà, que serà una gegant vermella, que passarà per una nebulosa planetària, tot aquest tipus de temes, de fenòmens.
Que ja plantejava ara mateix, professor, diferents interrogants. Entenem que en aquesta matèria, l'astrofísica, igual que en moltes d'altres, però en aquesta que avui ens ocupa, hi ha molts interrogants sempre, molts reptes oberts, no?
Sí, clar.
Mai està tot fet.
Ja sempre saps que quan obres una porta i coneixes un poc més, te surten quatre preguntes més de les que tenies abans.
D'altra banda, no sé si entre els estudiants del grau de física, que ja dèiem és el camí més directe i pràcticament únic per conduir a l'astrofísica, a aquesta professió, no sé si quin percentatge, dic, d'aquests alumnes, d'aquest alumnat que fa física, pensa el dia de demà ser astrofísic, més enllà d'altres matèries.
Això potser te podrà dir més en Mateus.
A veure, Mateus,
idò. Jo, per l'experiència de xerrar amb companys i tot això, la gran majoria, en principi, el primer curs pensa en astrofísica.
Ah, sí?
O quàntic. A l'hora de conèixer nous temes i tot això, però de principi tots volen ser astrofísics o quàntics, la majoria.
I després, a mesura que un va estudiant...
A mesura que vas estudiant, aprens més, saps de coses que no havies conegut. És a dir, allò m'ho van dir, acabaràs fent feina d'una cosa que no coneixes que existeix.
Carai. No sé, és a dir, que, i en el teu cas, idò, des de primer volia ser astrofísic i jo encara sí. Et mantens en aquesta línia.
Jo he seguit...
Sí, no has perdut en aquest sentit el teu criteri. Idò, queda clar que és una matèria que cal estudiar, que és aquest grau universitari, per tant, aquests quatre cursos. No sé què és, parlant globalment, professor, i també després anirem amb el testimoni d'en Mateus, què és el que impulsa l'alumnat de manera genèrica a decantar-se, de manera també això, genèrica i global, per aquest grau, per aquests 4 anys d'estudiar física, el grau en física?
Realment, la motivació és vocacional. O sigui, no perseguim els dobbers. Cobrem molt menys de les nostres qualificacions, clarament, i de la feina que feim. I la vocació d'aquestes persones, d'aquests estudiants, i des que desenvolupem la professió, és el coneixement, és saber com funciona el món. Com funciona el món, com vos dic, per damunt de l'atmosfera de la Terra. Com funcionen les supernoves. Per què les galàxies existeixen? Per què l'univers està en expansió?
Abans, justament, també utilitzava aquest terme supernoves. Què hem d'entendre per aquest concepte?
Una supernova és la fase final, la mort. Quan nosaltres mos morim, quan els humans i els animals i les plantes moren, no és gens espectacular. Hi ha estrelles que quan moren fan una explosió. I una supernova és una de les fases finals concretes de cert tipus d'estrelles.
Correcte. Idò, ja sabem una cosa més. Un interrogant més que podem tatxar per avui, de moment. I en el cas de Mateus, que com dèiem, ell sí que ha perseverat en aquesta seva idea de dedicar-se a l'astrofísica, no sé particularment, Mateus, què és el que et va dur això, a estudiar física, a iniciar-te en aquest grau en primer terme. No sé si hi havia antecedents familiars, si tenies algun company, amic, que ja hi estava introduït i t'ho va recomanar, si era perquè des de nin ja tenies aquesta corolla...
Bé, això va estar des de petit. És a dir, sí que tinc familiars que, per exemple, treballen en física quàntica, física teòrica, física quàntica, però mai m'han influenciat, és a dir, no he tingut massa contacte amb ells, però jo sí, personalment, sí que he tingut bastant interès amb les estrelles i tot això, i vaig mirar les pautes que necessitava, quines bases necessitava per poder ser astrofísic, i física passava per aquí, i encantat de la vida de fer-ho.
Sí, i el que queda per davant, sens dubte. Sí. No sé si el cas d'en Mateus, professor, seria un poc el retrat robot del que és l'alumnat del grau en física, en condicions així generals. En tot cas, aquest retrat robot el podríem descriure a través de les seves paraules. No sé si és més corresponent a lots que lotes, la franja d'edat, si són persones amb aquesta curiositat per conèixer el món i el cosmos, en definitiva.
Sí, sí, la franja d'edat és ben bé la gent que ha acabat el batxillerat i que ha fet la selectivitat. Són gent de 18 anys, els que entren a la carrera majoritàriament. El lot és un 25%, que pot pareixer poc, però abans era menys, ha anat cresquent darrerament. I per descriure la manera de ser, moltíssima de gent coneixerà la sèrie aquesta del Big Bang.
Sí, i tant.
I si tu li lleves l'exageració que té aquesta sèrie per fer gràcia, hi ha certes tendències que tenen els personatges que tenim els físics.
Per exemple?
No només els astrofísics. Som sí. Friquis, som bastant friquis, mos agraden els videojocs. Això ho trobes a altres bandes també, no?
Correcte, i tant.
Però pens que jo no he fet cap estadística, però pens que hi ha més proporció de lo que pot trobar dins altres bandes de gent, altre tipus
sí,
de gent.
Sí, un petit incís. Mentre vostè pronunciava aquestes paraules, aquesta paraula friqui, en Mateus al seu costat estava somrient així en silenci. No sé aquest somriure si equival a conformitat o al contrari.
Completa conformitat.
Sí, eh?
El 95%.
D'acord. I doncs tenim aquesta franja d'edat, preferentment un alumnat jove, i també ens deien 75% avui serien al lots i un 25% sí. I creixent les al·lotes, pel que dèiem.
Sí, correcte.
El nivell de dificultat del grau, aquests quatre cursos, el podríem equiparar a una altra disciplina, com pugui ser química, com pugui ser matemàtiques, medicina, etc. Deu ser, a priori, sembla una dificultat elevada, però això és un prejudici de qui parla. No sé, aquesta dificultat, aquest nivell de dificultat, professor, a quin nivell el situaria?
Sí, se pot situar dins aquest nivell. No mos hem d'enganyar, aquesta carrera és molt difícil. O sigui, s'han dedicat moltes d'hores perquè el conjunt de coneixements que s'han d'adquirir és molt elevat. I que no s'engani ningú. Si qualcú vol estudiar aquesta carrera, que sepi que li ha de dedicar moltes hores, ha de fer molta de feina. Quan els seus amics que fan altres carreres estaran tenant de juerga, a lo millor tu has de quedar a casa teva fent feina, aprenent, fent problemes, fent pràctiques, etc.
Clar. Com pensa de vegades que els estudis, els graus, en aquest cas, en matemàtiques, en física o en química, a vegades és una intel·ligència innata de l'alumne i que amb això ja en té prou, però pel que diu, a part de tenir aquesta base, fa falta també constància i perseverança, no?
Sí, sí, sí. Pot ser com en deia en Picasso, que deia ell que si existia la inspiració, aquí, si és veure que existeix la intel·ligència aquesta, quan la tinguis, has de fer feina. Que te encuentre trabajando de ahí, quan te vinguis inspiració. I d'això és el mateix. No basta només amb ser molt intel·ligent o tenir aquest tipus d'intel·ligència. Has de fer molta de feina.
Estem d'acord, Mateus?
Completament d'acord.
Sí, eh?
Sí, molta feina, però també és equiparable la quantitat de treball a la intel·ligència. És a dir, tu pots no tenir un nivell d'intel·ligència destacable, però fer molta,
de treball,
molta feina
no?
Pots arribar-hi. Sí.
O sigui, on no arriba la intel·ligència, diguem-ho així, i arribaria el treball,
coses,
no? I si es combinen les dues coses, doncs ja millor que millor, evidentment. Sí. Professor, aprofitant, ja que el tenim aquí, també amb el testimoni d'en Mateus Krijinski, podríem fer un poc el repàs, així molt sintètic, de què s'estudia cadascun dels quatre cursos que componen el grau, així de molt resumidament, si li sembla.
Sí, tenim una part important d'eines, que són les matemàtiques. Les eines que tenim nosaltres, els martells i els desengramponadors, són les matemàtiques. Una de cada 6 assignatures és de matemàtiques, i estan sobretot en els 2 primers cursos. Després, en el primer, segon i tercer, són 4 cursos en total, primer, segon i tercer se dona un coneixement bàsic. O sigui que l'especialització pràcticament no existeix dins la carrera. I aquest coneixement bàsic, tenc aquí un període d'assignatures apuntades, per exemple, hi ha coses de mecànica, termodinàmica, quàntica, electromagnetisme, fluids... I només a partir de quart és quan se comença a fer un poquet d'especialització. En el cas de l'astrofísica, a la nostra universitat, a la nostra carrera, en tenim 2 assignatures.
Al llarg del grau.
Al llarg del grau. Si se'n fan 10 en cada curs,
sí, sí.
Només de les 40 només n'hi ha 2. Perquè l'especialització s'ha de fer normalment en el màster i després. Això no acaba mai.
Ho crec.
Un no deixa d'aprendre mai en
seguida. Formació contínua, no?
Sí.
I el que diu, en tot cas, aquesta especialització, encara que només siguin aquests dos mòduls, ben bé a la recta final del grau. No és ni primer, ni segon, ni tercer, com qui diu.
Efectivament, perquè és que no se podria fer a primer en profunditat sense conèixer totes aquestes bases que necessitàvem abans.
I des d'aquest punt de vista, des d'aquest plantejament que fa el professor Mateus, com ho has viscut tu? Tu que ja ens ho has dit i reiterat, volies ser astrofísic i perseveres en aquesta idea, i jo aposto que t'estàs formant i ja iniciant aquest doctorat. No sé si trobaves a faltar aquesta especialització que arribés abans, o així com està plantejat, com ens explicava el professor, ja està bé en el teu criteri.
No, jo crec que està ben muntat, perquè la carrera de física, a part dels coneixements bàsics de física, tot el que aprens és un nou idioma, que són les matemàtiques. I si no saps matemàtiques a un nivell... És a dir, si no aprens l'idioma i no és fluent, no pots entendre mai l'astrofísica, per exemple. Jo trobo que està bé fer-lo més tard, i sentar les bases.
Que arriba en el moment just, i dona. Que d'altra banda també hem de pensar també en relació al que comentava ara mateix en Mateus, que un domini excel·lent de les matemàtiques quan s'arriba al grau en física, no sé si és necessari o imprescindible, no?
Jo no sé què penses tu, Mateus, però jo penso que no, jo penso que les matemàtiques que necessites te les van donant. Els plans d'estudi mai són perfectes, o sigui, sempre te trobaràs una assignatura que necessites unes matemàtiques o una física que l'estudies després. Això és molt difícil sempre de quadrar-ho tot, però realment, com més hagis fet el batxillerat, evidentment és millor. Si has anat justet, t'acostarà. Però el coneixement, en principi, se donen tots.
I estiguem d'acord, Mateus?
Sí, encara que arribis un poc just... Si fas bona feina, les matemàtiques no són un problema.
Ho escoltàvem també un poc a la fitxa tècnica i ara hi podem abundar. Quines serien les principals sortides professionals, això, dels graduats i graduades en física, a dia d'avui?
Sí, a Balears, sobretot, hem de dir que la gent pensa que se dediquen a fer investigació i a fer docència de secundària. A altres bandes que tenen més món empresarial i més indústria, hi ha moltes altres branques que se poden dedicar. Se poden dedicar a la meteorologia, se poden dedicar a desenvolupar materials, se poden dedicar a la indústria de l'energia, ja sigui eòlica, ja sigui nuclear, ja sigui el que sigui, dins el món de la robòtica, la computació, la informàtica també, i llavors també dins les empreses, dins les empreses d'auditories, etc.
També?
També, també. I això, no sé si és una cosa que vos interessa, però és pel tipus de coneixements que tu... el tipus d'estructures mentals també que tu adquireixes durant la carrera.
Curiós.
Un físic, com passa en la gent que té una... Normalment en totes les branques de la ciència, són persones que se dediquen a resoldre problemes. Són persones que tenen una capacitat d'autoaprenentatge bastant ràpid. O sigui, els pots col·locar dins un problema nou i aprendran ràpid. Saben analitzar els problemes que se plantegen.
Siguin de la caire que siguin, amb un caràcter genèric, no?
Per això poden fer feina en empreses o dins feines que no estan directament relacionades amb els seus coneixements. Se mouen bastant bé dins el món del tema audiovisual, computacional, informàtica, etc. Són persones que podrien fer feina dins un grup de computació, dins un entorn d'una empresa que té ordenadors i que han de dur una part de l'empresa amb els ordenadors. Podrien fer feina aquí perfectament, podrien ser cap de grups d'aquest tipus de...
Caram. O sigui que el ventall de possibilitats professionals és immens, no?, des d'aquest plantejament.
Clar, i el problema a Espanya és que en general no ho reconeixem. A altres països europeus se reconeix molt més aquest tipus. O sigui, a Espanya estem com a més encasillats. Aquesta potencialitat que tenim els físics no està reconeguda per les empreses.
I haurem d'esperar que passi el temps per aviam si s'arriba a reconèixer aquesta possibilitat, no?, d'aquest potencial dels físics.
Amen.
Una de les sortides de les quals, ja ho parlàvem i ho reiteràvem, és l'astrofísica. No sé si quan un fa aquestes altres professions que no tenen directament a veure amb la física, el nivell de realització personal seria el mateix que el que es dedica a això, a desenvolupar la física, o fa, per exemple, com serà el cas d'en Mateus, astrofísica, en el seu criteri?
Jo t'ho puc xerrar des del punt de vista professional. La meva resposta seria que no. Seria que jo ho pas molt bé fent la meva feina, la meva investigació, i no la canviaria per cobrar més i fer feina a una altra banda. Així de clar.
Sí, eh? I el que dèiem en el teu cas, Mateus, que ja ho hem comentat, l'astrofísica serà el teu terreny professional, però dins del que és l'astrofísica et veus en algun lloc, no sé si a Mallorca, si a Espanya, si tens plantejat anar-te'n a l'estranger uns anys, en definitiva, on et veus dins l'astrofísica fent feina en un horitzó de, no sé, 3, 4 anys, 5 anys?
Jo sé que problemes interessants. No importa on et duguin, sigui aquí, sigui a l'Antàrtida, jo vull trobar un problema que digui Això ho he d'investigar.
Sí, eh?
I allà aniré. I això el... així és com ho veig.
Mm-hmm. El que deia el professor, no? Que, o sigui, no sé si els problemes us cerquen a vosaltres perquè els resolgueu, o vosaltres cerqueu aquests problemes en definitiva també per resoldre'ls, no? Que un potser s'estressaria o veuria això, els mil entrebancs per resoldre aquesta situació complexa, i en canvi els astrofísics, per aquesta adquisició de coneixements i tal, aquesta estructura mental, doncs tenen aquesta facilitat, com bé apuntava, no?
Sí, sí, és un challenge. Això és un desafió, no? Que tu te trobes, és com Everest. Està allà i has de pujar a dalt. Mm-hmm. I d'això és el mateix. Veus un problema que ningú sap la solució i tu t'hi fiques allà fins que trobes que és el que passa.
I tant. És a dir, que sempre falten professionals de tot tipus i, com queda clar, també els físics en primer nivell. També en relació a això que mateix que estàvem comentant, hem de deduir, per tant, que vist el ventall, malgrat que ens deia que a Espanya no hi ha aquest reconeixement com és a altres parts del món, que un físic, sigui amb la matèria que es vulgui especialitzar o que s'hagi especialitzat, normalment no ha de tenir problemes per accedir al mercat laboral.
Aquesta és la idea, no? Aquí, com vos he dit, a Balears mos trobam molt encasillats pel tema de que no hi ha molta indústria, moltes empreses. Evidentment hi ha tota la part de l'empresa turística, però aquestes empreses més tecnològiques, més de desenvolupament, etc., com que no les tenim aquí, això mos retalla molt les possibilitats. I per això, bé, te mous a una altra banda, o bé és el recurs més típic és anar a fer feina secundària, de professorat de secundària.
Correcte. I en tot cas, en funció de la seva experiència com a docent, com a catedràtic, ho repetirem una vegada més, de física a la Universitat de les Illes Balears, professor, no sé si sap això dels al·lots i al·lotes que vostè ha format, si estan col·locats com a físics i fent feina dia d'avui a les Illes Balears fins on vostè pugui saber per coneixement directe.
Hi ha de tot. Hi ha bastanta de gent que ha seguit a la investigació. No és una proporció molt elevada, però potser, no sé què dir, entre un 25 i un 50% dels que surten de la nostra carrera fan investigació. I llavors hi ha qualcú que sí està fent feina de físic. Hi ha, per exemple, una persona que està fent feina, la darrera vegada que vaig tenir contacte amb ell, estava a Sondureta, quan encara funcionava.
Sí.
Però, clar, la gent que du les màquines per fer les
ressonàncies.
Les ressonàncies, exactament. Han de ser físics o han de ser amb una certa capacitat tecnològica, no? Però, clar, són places molt limitades.
Correcte. És a dir, aquest és el mercat que tenim a dia d'avui a les Illes Balears, que no és tan ampli com potser altres indrets per manca d'aquesta indústria especialitzada, com dèiem, no? I, en tot cas, també, en caràcter general, ja ens deia en Mateus, fent anticipació, que ell, allà on hi hagi un problema interessant a resoldre, allà serà, ens deia textualment, encara que sigui l'Antàrtida. No sé si la fuga de talents, que va ser un fenomen que es va donar molt, si no vaig errat, en relació directa amb l'inici de la crisi econòmica, si aquesta fuga, a dia d'avui, en el seu criteri, encara es continua donant.
No, això aquí, a la nostra carrera, en el nostre àmbit, no ha tingut lloc, això. Si hi ha hagut mobilitat, que és una altra cosa,
voluntària.
Voluntària, per lo que xerram, per interessos, perquè m'interessa més fer aquest estudi que se fa a una altra universitat, per exemple, no?
D'acord. I també estem d'acord en aquest sentit, Mateus, per la teva experiència. Ara començarem per tu, Mateus, perquè si no ens diràs que estàs d'acord amb el professor. Avui no t'avalua. En qualsevol cas, dèiem, en la formació que ja dèiem que és una formació que no és fàcil, el nivell de dificultat ja l'hem comentat anteriorment. En tot cas, el més important en el grau, en el teu cas, Mateus, què va ser? I després, d'altra banda, què et va aportar el màster que ja has completat i que, com dèiem, és màster en física avançada i matemàtica aplicada?
Sí, bé, la carrera el que t'aporta és això, la capacitat per resoldre problemes i les bases físiques que necessites, tant per astrofísica com per altres branques de la física. I amb el màster el que fas és especialitzar-te, tirar el teu camí. Que és, en aquest cas, aquest màster té una branca d'astrofísica i relativitat, que és la que he triat jo, i totes aquestes eines que he tingut a la carrera les hem parat des ara.
Idò, ben segur que serà així, i quan ja estiguis de ple integrat en el món professional et tornarem a contactar perquè ens expliquis la teva vivència en aquest sentit. Ja dèiem que, evidentment, és un món molt ampli, ho estem parlant tant amb Ramon Oliver com amb Mateus Krijinski, catedràtic i alumne encara en la fase de doctorat en física, i ens queda encara una darrera pregunta, en faríem moltes més, però per qüestió de temps hem de fer la darrera. Com creuen vostès que els astrofísics són percebuts a dia d'avui per la societat en general? A veure, Mateus, començarem per tu.
Creuen que som molt més intel·ligents del que de veritat som.
Ah, sí?
Sí.
I el professor què hi diu, això, Ramon Oliver?
Sí, sí, jo penso igual.
Sí?
Jo penso que la gent sent aquesta paraula i se sent impressionada.
Apa, poca broma, no vostès... Primer, el que dèiem, són uns estudis que no tothom hi té accés ni capacitat per fer-los. I després, com també dèiem, aquest nivell de dificultat és el que és.
Sí, però, bueno,
Es veuen sobrevalorats, d'alguna manera.
Sí, sí.
I doncs sortirem de dubtes. En tot cas, agrairem el testimoni en viu i en directe, com diu el tòpic, de, que a part és veritat, de Ramon Oliver, catedràtic de Física a la Universitat de les Illes Balears. Gràcies, professor. Gràcies. I també a Mateus Krijinski, iniciant, com dèiem, el doctorat en Física després de completar el màster, com acabàvem de recordar, en Física Avançada i Matemàtica Aplicada. Gràcies també, Mateus. I doncs nosaltres ara farem la breu pausa per la publicitat, la primera d'aquestes pauses, i després tot d'una, sense solució de continuïtat, abordarem ja aquesta enquesta al carrer per constatar si efectivament la societat pensa que el nivell dels astrofísics és tan notable com en principi el viren tant Ramon Oliver com Mateus Krijinski.
Escoltau la ràdio pública de les Illes Balears.
T'imagines tenir sempre tomàtica de Ramallet al teu rebost?
Ara pots. Agromallorca la du directament de l'horta a casa teva en terrina i pot de vidre per fer un bon sofregit o un pa amb oli, sense colorants ni conservants.
Fantàstic, Miquel Calenti. Què has dit que ho fa?
Agromallorca. Som pagesos des de 1964. Els trobaràs a les millors botigues i supermercats.
Amb el suport del Fons Europeu de Desenvolupament Rural. Europa inverteix en zones rurals.
Si pateixes una malaltia crònica o ets una persona immunodeprimida, hauràs sentit a dir que la vacuna de la grip pot provocar-te aquesta malaltia. Això és fals, perquè només conté partícules del virus que no tenen capacitat d'infectar. Però el que sí és veritat és que la grip és perillosa i quan es complica, té conseqüències greus. No ho dubtis, demana cita al teu centre de salut i vacuna't a partir del 5 de novembre.
I tu, ja saps si ets d'algun grup de risc? Entra a grip.caip.es i comprova-ho. Govern de les Illes Balears.
Fora d'Hora, el programa digital que a través d'entrevistes als personatges, presentadors, gent d'Ivetres i també de les xarxes et connectarà amb l'univers digital.
Divendres de 9 a 11 del vespre a Ivetres Ràdio, Fora d'Hora, amb Júlia Frau, Núria Sosa i Marco Antonio Otero.
Dimarts, a les 8 del vespre, Connexió Local.
Vos convidam a conèixer la feina de les ràdios locals de les Illes. Cada setmana ens acostam als continguts i protagonistes d'aquestes emissores, les més properes a la gent.
Connexió Local, un programa d'IB3 Ràdio elaborat amb la col·laboració de les emissores municipals de les Illes Balears. Amb Magda Cortés. IB3 Ràdio és formació. La valoració social.
Que la humanidad cada vez se está fijando más en la galaxia y cómo funciona, ya sea para emigrar a otros planetas o ya sea para conocer mejor el universo. El único problema es que aquí en España no sale muy a cuenta, casi no se invierte en desarrollo y la gran mayoría de gente que estudie esto pues tendrá que irse fuera a trabajar.
El estudio de todo lo que es el sistema solar, las constelaciones, los sistemas, los planetas, órbitas. Una cosa muy interesante, muy guay. Tiene una complejidad muy, muy elevada y además, joder, que es todo muy abstracto. O sea, tú puedes imaginarte cómo será, pero la representación física como tal, o sea, la idea mental de imaginarte cómo es todo eso, wow. Debe ser una pasada, no sé.
Sé que es la parte de la, una especie de rama de la astronomía que se centra en la física aplicada.
A ver, es una carrera que supone muchísimo esfuerzo en todos aspectos, en plan, mucho estudiar, mucho, o entender, o al menos intentando entender como para pasar los exámenes, luego tener que especializarte en astrofísica, funciona así creo la carrera, para luego tener un reconocimiento que no sé, me parece bastante jodido, al menos en España.
Ese sí que estudia pues características físiques de tots els astres, estrelles, satèl·lites, etc.
Bé, jo l'única cosa que sé és que bàsicament és l'estudi de la física des del punt de vista de l'astronomia. Poca cosa més, la veritat.
Astrofísica? Pues no sé. Como no sea la profesión de esto de los astronautas o algo así, no me suena ni idea.
Son personas que, tanto hombres como mujeres, que miran al cielo y se pregunta, o sea, la eterna pregunta de dónde venimos, quién somos.
Es un tema que sinceramente me ha llamado bastante la atención desde bien pequeño.
ya sea leyendo, habiendo visto bastantes documentales. Se está invirtiendo mucho menos de lo que se debería invertir, ya incluso desde la misma NASA o desde otras compañías de otros países relacionadas con el estudio de la astrofísica.
Incorporación inmediata. Toni Travaria. El dia a dia de la professió.
Efectivament, abordem ja en aquesta segona part del nostre espai aquesta segona secció gran del dia a dia de la professió, amb el testimoni, ho dèiem a la introducció, de Salvador Sánchez, el qual ja saludam. Gràcies per acompanyar-nos, Salvador.
Hola, com estàs?
Com dèiem, director científic de l'Observatori Astronòmic de Mallorca, ubicat a la població mallorquina de Costitx, i d'altra banda, saludam també, en aquest cas, via telèfon, Alberto Rabassa. Hola, professor Rabassa, com va?
Hola, què tal? Bona tarda.
Com dèiem, professor mallorquí i investigador de la Universitat Politècnica de Catalunya. No sé qui vol començar, si li sembla, Salvador, començaríem amb l'Alberto, amb aquesta primera reflexió sobre l'enquesta. Suposem que l'ha pogut escoltar, professor.
Sí.
Quina
sí,
valoració en fa? Perquè ens deien els nostres companys a la primera part, tant Ramon Oliver, el professor, com l'alumne ja en fase de doctorat, Mateusz Krzyzinski, que trobaven que potser els astrofísics estaven un poc sobrevalorats per a la societat. No sé, després d'escoltar aquesta enquesta, aquests comentaris, quina valoració és la seva.
Sí, jo crec que tenen raó. O sigui, quan parles amb la gent pensen que som superhéroes, no? que som com... Que tenim les respostes a qualsevol cosa, no? Per exemple, per què l'univers es comporta d'aquesta manera i tal, no? I en aquest sentit sí que estem sobrevalorats, no? Perquè, clar, un s'especialitza en un tema que fa durant quasi tota la vida i no té per què saber altres coses, no? En aquest sentit, sí, jo crec que tenen raó. I sobre les enquestes també m'he quedat impressionat perquè tenen tota la raó. O sigui, les paraules que han dit aquesta gent, jo crec que tenen raó.
Uh-huh. No sé si pensa d'igual manera Salvador Sánchez.
Bueno, la gent, afortunadament, percebeix molt bé la realitat científica. La ciència de l'espai, que és un nou paradigma, és el que engloba tot el que estem parlant aquí.
Uh-huh.
I, afortunadament, el públic, la gent de carrer, la gent que s'asseu i veu una pel·lícula de ciència-ficció, pues, valora i molt bé, intueix que això té una importància vital pel futur.
Uh-huh.
L'altre no és futur.
Que estava pensant que, de manera també un poc sorprenent a títol personal, perquè així com, per exemple, l'economia, no fa falta dir els esports, la societat en conjunt, els mitjans de comunicació, i tenen molta presència habitualment en els diaris,
sí,
cada dia, valgui l'expressió, en canvi, potser l'astrofísica, el món de la cosmologia, l'astronomia, és un món una mica més, potser, no tan pròxim, no?
Jo crec que sí que està pròxim. Eh? Sobretot el cinema ens ha ajudat molt. Eh? Pel·lícules que realment fan pensar molt, com és aquestes darreres de bones que han fetes, que donen molt que pensar a la gent. I sap què fan? Doncs m'ho venen a demanar, és que... En Ramon ha dit abans una cosa. Les empreses saben que el seu futur passa per tenir cracs, cervells, que són físics o matemàtics.
Mm-hmm. Empreses globalment,
Sí. La que sigui. Si facin sabates o facin... Perquè aquestes mentes són les que resoldran els problemes. Uh-huh. I ho cal dir molt, molt, molt clar. Això és un tema que no s'anomena. La seva disciplina és aprendre a viure un món de resoldre problemes.
Uh-huh.
No sé si estan dormint amb un algoritme una hora i després l'altra, però quasi. I aquesta gent són el futur. Déjate. Jo voldria que l'Oliver tingués el doble d'alumnes. I sobretot voldria, i això ho sap a professor Oliver, que no estiguéssim a la coa d'Espanya d'Imar de Masí, que això ens fa mal a tots.
Uh-huh.
I estem lluitant contra això, per favor.
Clar, és a dir, que hi ha assignatures
aquí,
pendents.
Aquí hi ha gent crac, són boníssims.
Uh-huh.
No ho ha dit, però depenent de la física de l'UIB, dels millors, en parlarem ja d'ones gravitacionals. I a partir d'aquí, Imar de Masí és de res. Per què? Perquè estem en el turisme? Doncs pues no hi ha dret. Estem totalment de contrari en això.
Uh-huh.
I després, una altra cosa que suposo que superarem aviat tots junts és que estem en número 1 en fracàs escolar. Això, aquest 34%, tampoc és admissible.
Clar, que evidentment són temes, sens dubte, Salvador, prou interessants, però no els podem abordar avui, perquè si no, els pocs minuts que tenim per parlar de l'astrofísica els perdríem.
Eh? Nosaltres, com a observatori, te dic una cosa. El paradigma nostre, i va ser un dels fundadors, és obtenir datos de qualitat o descobriments. I això ho vam plantejar el 91-90, quan teníem molt de dubtes per nosaltres a portar.
Uh-huh.
I, efectivament, estic orgullós de que l'Observatori Mallorca hagi descobert 20 supernoves. Les tenen totes, circulades, les tenen a l'UIB,
uh-huh,
i d'asteroides, per tot es compta. I va tenir un record, de proximitat. Amb això van fer un paradigma nou i a partir dels Estats Units pues, ha agafat la delantera. Hem acabat. O sigui, dades, sí, i a partir d'aquí pues, cadascú va fer el que pot, no?
És a dir, parlem de passat, parlem de present i també de futur a propòsit del dia a dia, com dèiem, amb Salvador Sánchez, director científic de l'Observatori Astronòmic de Mallorca. En tot cas, per què, per exemple, Alberto Rabassa, mallorquí d'origen, ara mateix instal·lat a Catalunya com a professor i investigador de la Universitat Politècnica de Catalunya, es va voler dedicar en el seu dia a estudiar física i decantar-se per aquest món més concret de l'astrofísica, Alberto?
Bé, jo sempre mirava el cel i volia saber què era el que havia més enllà, no? Preguntes com què és una estrella o com es diferencia una estrella d'un planeta o per què emeten llum aquests estels. Totes aquestes preguntes sempre van estar allà i un dia vaig descobrir que l'astrofísica existia i que es dedicava a respondre aquestes preguntes i simplement per aquesta motivació de saber més sobre aquests objectes que hi ha a l'espai exterior vaig decidir dedicar-me a l'astrofísica.
Des de ben jovenet, pel que ens comenta, Idò.
Exactament, sí.
I en el cas de Salvador Sánchez, Salvador, no sé com va venir aquest primer interès.
Bueno, jo, la meva infància va transcorrer a Venezuela, quan Venezuela era un país de paradís, que he dit jo. Mon pare fa feina pels americans. I clar, amb tantes coses, mon pare era un innato, era un gran matemàtic. O sigui, i què va passar? Doncs me duia al planetari. Me duia al planetari Humboldt, me duia per aquí i per allà, m'ensenyava... I jo em vaig començar a impressionar d'aquest tema. Jo tenia 5 anys.
Caram.
I a partir d'aquí, pues, tot això és una cosa que no m'ha dit de passada al professor Oliver, que és la vocació, que és la paraula clau. Ho fem perquè mos agrada. Vocació és vocació. I a partir d'aquí, el bé comú i ser feliç en el que fas. I tens raó. Sí, sí.
Que sens dubte és important.
Sí.
És que això té a veure, si ho podem dir un poc, que abans d'entrar a l'estudi parlàvem això, que els astrofísics i els físics en general estan potser mal pagats i dèiem si hauríem de posar l'accent en el capítol econòmic o el capítol de realització personal, no?, un poc.
S'ha de pagar just a les ments que pensen, no? Les ments que són el futur s'ha de pagar just. Estats Units, això, la Fundació de Ciències nord-americana ho té molt clar. L'Observatori LIGO ha costat d'haver 800 milions de dòlars. I qui ho ha pagat? Estats Units. I qui hi ha participat? Pues 1.300 investigadors arreu del món. Això és ciència. I estem orgullosos de que pensin així. I si haguessin gastat 1.000 milions, quasi segur, aquesta gent, no cap problema.
No crec
River Espanya i aquí pareix que te miren com una enfermedad, m'entens?
Caram, idò, encara hi ha molt de terreny per recórrer i molt de terreny per millorar en aquest àmbit. En tot cas, també ho parlàvem a la primera part, i ara traslladem també la pregunta tant a Salvador Sánchez com a Alberto Rabassa. Què és el més important que ara, que han passat uns anys, troben com més rellevant del que van estudiar en el capítol formatiu? Salvador, si vol, comencem per vostè.
Bueno, sobretot l'adquisició de dades, la part d'instrumentació. Nosaltres, com ara començava un equip d'instrumentació, sabíem que a Espanya no hi havia futur, i ja van estar a la companyia Thomson, francesa.
Què hem d'entendre, per cert, Salvador, per instrumentació?
No, l'acoplament de sensors i telescopis.
Ah, correcte.
Sense això no tens dades. I que sabigueu que per l'Observatori han passat, ara són doctors ja, més de 12 persones de diferents universitats europees, a fer les seves dades. I els seus doctorandos venien a veure si feien feina o si feien bonda. I jo anaven locos amb ells, perquè volen datos. Clar, per tenir datos correctes que es puguin emplear, la instrumentació ha d'estar ben calibrada, ha de valer el que fas i no va a mirar la lluna i anar a dormir. Entonces, per aquí és la part més peliaguda. Nosaltres vam comptar amb un enginyer francès, en Christian Wills, i un grup de feina, que ja se va dissoldre, de Catalunya. I a partir d'aquí, òptiques, vam comptar amb un sponsor canadenc d'òptiques, que va proporcionar la gran òptica de 60 centímetres, i això va ser el nostre camí. Si tens datos, tens algo. Això. I l'investigador ha de més...
Estava pensant en aquest sentit que tenim un punt en comú amb els periodistes i astrofísics, no? Sí. Sense dades i sense informació no anem enlloc.
Claro.
Estaríem d'acord. I doncs, en tot cas, ara parlem amb un docent que, com dèiem, mallorquí arrelat a Catalunya des de fa uns anys, professor i investigador de la Universitat Politècnica de Catalunya, Alberto Rabassa. Com a professor, recordant els anys en què vostè era alumne a l'altra banda de l'aula, professor, què recorda com allò més interessant que va aprendre en el grau?
Hombre, òbviament, com es deia al principi, a la primera part del programa, és molt important aprendre les eines fonamentals que són les matemàtiques, no? Que són essencials per trobar totes aquestes solucions que parlaven abans, no? Perquè volia ser astrofísic, perquè una estrella emet llum i totes aquestes coses, són essencials anar a classe i aprendre tot aquestes coses, no? Però el més important de la meva carrera quan vaig estudiar és que t'ajuda a desenvolupar el cervell per resoldre problemes. És a dir, la tasca més important d'un astrofísic en arribar a l'oficina és trobar solucions a problemes. I aquesta és la
raó de ser, diríem, no? Gairebé.
Exacte, sí. I clar, tu fas un grau i un... Bé, jo no vaig fer màster, però vaig fer el doctorat directament, i el més important és aprendre a solucionar problemes tu tot sol, no? Perquè és la tasca més important en el nostre món.
I a part de resoldre aquests problemes, de tenir aquesta capacitat i aquesta voluntat, totes dues coses, què diria, quin seria el paràmetre més important en el seu criteri, professor, que ha de tenir un astrofísic a dia d'avui?
Bé, és molt important tenir la motivació i dedicació. Tot això també s'estava parlant a la primera part del programa. I tenir passió, són fonamentals. Aquest friqui que han dit en Ramon Oliver i en Mateus, perdona. Jo crec que són fonamentals, perquè el camí per arribar a un astrofísic i dedicar-se a l'astrofísic no és fàcil. I si no tens motivació, dedicació i passió, és molt difícil d'arribar al final. Ara bé, també a nivell més al principi, què és el que necessitem per ser astrofísic? Bé, és molt important també saber anglès, no? Perquè et mouràs per tot el món, aniràs de viatges, faràs conferències, escriuràs articles i tot això es fa en anglès, no? I també és molt important saber programar. Si al principi, òbviament, no és necessari saber programar un determinat llenguatge de programació, però sí que és important saber que a la carrera d'astronomia i després, quan ets un astrofísic, hauràs de programar bastant.
Programar en termes informàtics, entenem.
Exacte, un llenguatge de programació que et servirà per fer, jo què sé, qualsevol tema matemàtic, estadístic, analitzar dades i coses d'aquestes, no? I jo crec que també és molt important tenir seguretat en si mateix, no? Perquè de vegades és difícil, has d'estudiar i el que deia, no? O sigui, a vegades els teus amics han d'anar fora i tu estàs allà estudiant, has d'estar segur que vols fer això i que ho pots fer, no?
Clar, que el camí no serà fàcil, però que al final d'aquest trajecte hi ha la recompensa, no? Com almenys hauria de ser aquest el lema,
sí.
Diríem, no?
Sí.
Idò, queda clar, en tot cas, professor, que són molts els requisits que hauria de tenir un bon astrofísic en el seu criteri. No sé si els comparteix, si els vol, ni vol afegir algun altre en Salvador Sánchez,
no,
per exemple.
No, és camí correcte. Disciplina i esforç. Per que és una medicina, però és així.
I tant que sí. Parlem d'astrofísica, com també parlàvem en la primera part amb el professor Ramon Oliver i també amb Mateusz Krzyzinski. Són molts els reptes que es van plantejant dia sí dia també, deien ells de manera metafòrica que s'obre una porta i els problemes o els reptes van apareixent com per art de màgia. En aquest sentit, a dia d'avui, 2019, quins serien, de manera molt resumida, perquè el temps és el que tenim, els reptes principals que afronta, com dic, a dia d'avui, l'astrofísica, Salvador?
Pues la ciència de l'espai. Jo, és un paradigma que ja ho hem adoptat. L'exploració espacial és clau, no podem prescindir. O sigui, tant de física solar com dels planetes nostres, el sistema solar, l'esforç és clau. L'exploració de Mars i lo de Venus ja s'ho veurà, que intenten ara fer més coses, però lo del Sol és fundamental. Lo del Sol jo crec que inclús van retrasats. El que passa és que ara hi ha una empenta fortíssima i, bueno, heu de saber que la ciència de l'espai afortunadament tindrà un motor inesperat, i és el turisme.
Ah, sí?
Sí.
Caram.
Ara, si nosaltres quatre juguem aquí sobre millor on ens toca, ja no hi ha places per anar a la Lluna.
Ostres.
No, ja no hi ha places. La SpaceX ja té tot ple. Montarà una estació amb òrbita a la Lluna, ple de turistes, tot pagarà, perquè hi ha gent que té molt de dobles en aquest món, que són 100.000 milions ja, i això serà un gran motor de finançament de l'exploració espacial.
Turisme extraterrestre, podríem dir, idò.
Bueno, turisme espacial. Tot el que està al sistema solar és nostre, pràcticament és així.
D'acord. I des del punt de vista del professor Alberto Rabassa, quins serien, professor, aquests reptes en majúscules que té marcats majúscules, això, l'astrofísica actualment?
Bé, en la meva opinió no sé si és correcte definir un repte principal, perquè... no voldria dir que un repte és més important que un altre, perquè tots els astrofísics fem recerca i, per tant, busquem solucions a problemes diferents, no? que poden ser coneguts o no per la gent que no fa astrofísica. O sigui, en aquest sentit, no crec que hi hagi un problema que sigui més principal que un altre.
Clar, no hi ha prioritats, diríem, no?
En la meva posició jo crec que no. Clar, si la pregunta seria quins reptes reben més finançament, aquí,
per exemple, sí.
És una altra cosa, no? Si aquí jo hagués d'escollir un, jo diria que un dels més importants ara mateix és entendre el que seria l'energia fosca, no? Que ara mateix no sabem què és.
Idò, energia fosca, la qual, ben segur, donarem llum als astrofísics ben aviat, perquè aquesta és la seva feina, resoldre aquests problemes com ens acaben de reiterar. Estem parlant, ho recordarem una vegada més, amb Salvador Sánchez, Alberto Rabassa, a propòsit del dia a dia dels astrofísics. Nosaltres, en aquest punt, fem la darrera pausa breu per la publicitat i tornem per conèixer directament aquest dia a dia.
Incorporació immediata. Toni Traparia.
Se acerca el final de temporada. Ha llegado el momento de volver a casa. Reserva ya tu billete en ferry con Balearia. En Halcón Viajes y Viajes Ecuador. Además, consigue tu oferta especial. Vuelta a casa con Balearia con los mejores precios. Reserva ya en Halcón Viajes, Viajes Ecuador o en nuestras webs. Hacemos de tu viaje una gran experiencia.
Cada dia, quan manquen 5 minuts per les 9, mirant l'actualitat des d'una altra perspectiva.
Saps? Ja se pot ser que ho agrada. Aquest home no ve tres un burro. Saps que la vida salva els papers, perquè la resta, la veritat, és juntament magra.
Tots són bienvenidos a Ciudadansos. És que són més o mancos els mateixos. Els dos són demòcrates, no s'agraden els colors vius, però allò important és que facem una xarxa entre els demòcrates.
Una red!
Vamos juntos de la mano.
No
cridis.
Upeide!
Vamos, Ciudadansos.
La picolíssima. A l'informatiu matí d'IV3 Ràdio.
IV3 Ràdio. A internet www.iv3.org.
A IV3 Ràdio, incorporació immediata.
Com dèiem, ja a la recta final, abordant aquest dia a dia, i ara sí, entrem de ple amb el testimoni, una vegada més, de Salvador Sánchez i de l'Alberto Rabassa. Començarem amb Salvador com a director científic de l'Observatori Astronòmic de Mallorca. En què consisteix, director, aquest dia a dia?
Bueno, sobretot l'instrumental. Nosaltres ens passant la meitat del temps parlant de punts instrumental, calibració òptica, manteniment, ajustar les configuracions de gran canvi i de gran augment de ser òptica, de CCD, de sensors.
Quantes persones hi fan feina a l'observatori?
8. 8 en total. El que passa és que n'hi ha dos que estan fora i, clar, ja fem proves. Hem fet una nova instal·lació de cúpules robòtiques. Això és un exemple de voluntariat científic. I les cúpules són autònomes totalment. Les dues cúpules majors, la de ponent i la de llevant, són robòtiques totalment. I clar, això ens permet que podem, des d'aquí en el mòbil, pues, connectar-la, mirar i muntar seqüències. En aquest moment ja estem esperant ja un projecte que ja està presentat per poder fer alerta temprana d'entrada de meteorits. Això és un algoritme que ja tenim preparat, ens funciona bastant bé i ho hem desenvolupat juntament amb l'Institut d'Estudis Espacials de Catalunya. I bueno, amb això estem. Això no són dos dies, s'ha de provar.
De
I sobretot
temps,
No te pots imaginar la quantitat de coses que descartem. O sigui,
En tot cas, quantes hores de feina solen ser diàriament?
És l'únic que no miram. Jo crec que això és una mala costum, ells ho saben. Quan estudien i estan, no miren les hores. Ah, ja és de dia, sí, ja és de dia. i l'únic que pensen és el cafè i descansar.
Clar, però se suposa que, per exemple, els astrofísics també, perquè no poden tenir família,
No suposis massa, perquè les famílies ja mos coneixen i són les grans sacrificades en aquest tema. Sí.
O sigui, ens està dient, com deia, no sé si fins a cert punt irònicament o no, en Ramon Oliver, la primera part, que els astrofísics tenen un punt de friquisme.
Totalment. No? Nosaltres també som friquis. Sí. Jo crec que és un qualificatiu molt positiu.
Uh-huh. I en aquest sentit, un astrofísic a l'Observatori Astronòmic de Mallorca, no sé si té 10 ordinadors al voltant, si té un quadern, paper i bolígraf...
Si no tens ordinador, no tens res. O sigui que una vegada...
Uns quants.
Quants ordinadors hi ha a l'Observatori? Jo dic, 34. I no vaig acertar.
Feien
més. Feien més de 40, i clar... Això és un desastre, o sigui, a vegades no saps què tens en el barco.
I com a director, supos que també la feina de coordinació de la resta de personal és una faceta important,
lo pitjor que jo d'aquesta història és descartar projectes. Projectes que havien estat financiats, que anaven molt bé, i al final no complien els requisits. I jo tinc que dir que de cada 5 projectes que varen desenvolupar, sobretot per asteroides, de 5, pues 4 fora.
Per quin motiu, diu, però?
Perquè no donaven el rendiment que tocava. Òptiques que havien fet nosaltres, òptiques que m'havien donat, financiats, molt bé, objectius complits, sí, però no donaven la talla. I això és molt dur, eh? La gent se te rebota, la gent s'enfada amb tu i diu, no, és que no dona la cadència. No dona la cadència. I clar, sabien que no, pues s'ha acabat, no? I el projecte tancat, eh? I s'ha acabat. I això o ho fas o no ho fas.
Clar, és a dir, que el nivell d'exigència és ben alt, com d'haver, d'altra banda, deu ser ben alt en el cas amb la tasca diària com a professor i investigador de la Universitat Politècnica de Catalunya, d'Alberto Rabassa. És així, professor?
Sí, a veure, quan parlem d'un dia estàndard a una activitat d'astrofísica, és una mica complicat, perquè feim bastantes coses a la vegada, no? O sigui, més que un dia estàndard, podem parlar d'activitats.
D'activitats, sí, ho podem definir així.
No?
Correcte.
O sigui, sí que és veritat que normalment, quan arribo a l'oficina, el que faig és veure quines publicacions han sortit noves, que hi ha un web especialment dedicat per això, en això, i, clar, si hi ha publicacions noves en el meu àmbit d'investigació, faig una lectura d'articles relacionats amb la meva recerca, no? I després, depenent de les activitats que estic fent en aquell moment, faig una cosa o una altra, no? I les activitats més comuns que faig del dia a dia són, per exemple, anàlisi de dades. Anàlisi de dades implica dades de telescopis professionals, no? De fotometria o espectroscopia, per obtenir resultats que després es publiquen. La programació, que és el que dèiem abans, no?
Sí.
També està involucrat en el tema d'anàlisi de dades. Quan tens els resultats, també has d'escriure uns articles que s'han de publicar. Això depèn també si en quin estat de la teva recerca ets, no? Si estàs analitzant les dades, doncs passes un temps fent aquest tipus d'anàlisi i després, quan tens els resultats, els escrius, no?
És a dir, professor, perdona d'incís, també la faceta comunicativa en un astrofísic és important.
Comunicativa en el sentit que un ha de publicar els resultats, perquè si no, clar, es queden...
Clar,
no,
perduts.
No sap el que estàs fent, no? Són revistes especialitzades d'astronomia que la gent publica allà i normalment surten, quan estan acceptats o mandats a la revista, enviats a la revista, surten a aquest web que deia que al principi de dia normalment estic mirant, no? Altres activitats també són escriure propostes per obtenir dades d'observatori, a l'observatoris de Xile o de La Palma, a les Illes Canàries o Hawaii, i a tots aquests telescopis professionals, no? Una part molt important també és la comunicació amb col·laboradors, que es pot fer normalment per e-mail o per Skype, o sigui, una bona part del dia es dedica a escriure e-mails i diu, mira, tinc aquí aquest resultat, què opines, tal. Clar, a vegades és millor fer un Skype, és més fàcil en aquest sentit, o quan toca escriure una proposta a un telescopi, doncs és millor a vegades parlar directament i dir, quin és l'angle que hem de seguir, no? també és molt, no del dia a dia, però jo què sé, d'una setmana, aquesta dues setmanes, reunions amb el grup de recerca per veure què estàs fent, quin resultat tens i per comparar opinions i per seguir endavant, no?
I vostè mira el rellotge, Alberto, com a professor, com a docent i investigador, o com deia Salvador, això és una cosa que queda al marge?
A veure, sí i no. Quan estic a la feina, normalment no. Però després, com tinc una família, has d'aturar un moment i anar a casa, no? I veure la dona i els fills.
Només
no?
faltaria. Ho deia, professor, però... perquè nosaltres també hem d'estar fixats en el temps. Ens queden 2 minuts de programa i encara ens queda, amb el seu testimoni, una darrera reflexió.
Els pros i els contres.
Idò, justament, amb molta, molta brevetat, el millor i el pitjor de la professió, en primer terme, amb Salvador Sánchez.
Pues la vocació, l'objectiu que has nascut per això. Tens una capacitat, l'has de desenvolupar. No pots dormir bé.
Això què seria, però el millor o el pitjor?
És el millor.
I el pitjor?
El pitjor és que has de sacrificar tot.
Sacrifici per sobre de tot.
Sí, sí. Si ells tenen capacitat, no tenen remei que desenvolupar a tope.
I entraré a terme el testimoni d'Alberto Rabassa en aquest sentit. Professor, el millor i el pitjor de la professió?
A veure, jo crec que l'astrofísica és una professió que és meravellosa, ja que tens llibertat per treballar quan vulguis, on vulguis i del que vulguis, no? També vius en països i continents diferents, viatges pel món, a diferents observatoris, conferències, sales de recerca... Però, en una altra banda, la incertesa és molt alta, no? No saps on viuràs l'any que ve, especialment, i això és especialment important quan tens família.
Clar.
I també hi ha poques places i molta, molta competència, la qual cosa pot implicar molta frustració.
D'acord. I doncs nosaltres no hem quedat frustrats, sinó ben al contrari, ben satisfets amb els comentaris de Salvador Sánchez, Alberto Rabassa. Gràcies a tots dos pels seus testimonis i molt d'èxit a les respectives feines. També, una vegada més, gràcies a la feina impagable a les vies del so d'Iker Hernández, i el temps pràcticament se'ns ha posat dins un forat negre, ha transcorregut com per art de màgia, ens ha volat aquesta hora. En tot cas, us emplacem a tots plegats a una nova edició d'Incorporació Immediata dimarts a les 6:04. Adéu-siau.